Són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'Institut Agustí Serra ha mort avui ofegat al riu Ebre al seu pas pel municipi de Miravet. Els equips de rescat han trobat el seu cos sense vida poc abans de les 6 de la tarda. Àlex Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El jove de 15 anys estava fent caiac aquest migdia amb altres alumnes del centre educatiu. Quan recollia les embarcacions, s'ha tret l'armilla salvavides, s'ha tirat a l'aigua amb altres companys i ha desaparegut. El dispositiu dels bombers l'ha trobat unes hores després. L'equip directiu de l'Institut Agustí Serra ja s'ha despassat fins al lloc dels fets.
La pandèmia s'ha traduït en un augment de 4.300 atesos a Càritas Diocesana de Terrassa.
Durant el 2020, l'ONG ha atès 32.000 persones. 7 de cada 10 han necessitat ajudes per pagar el menjar, els subministraments o el lloguer, com apunta la cap d'acció social de Càritas Diocesana, Cora Mazo.
La Covid ha provocat una caiguda en l'ocupació i en els ingressos de les famílies que atenem, que han agreujat les seves dificultats per fer front a les necessitats més essencials, com és el pagament de l'habitatge, molt especialment el lloguer, el relloguer, els subministres, però també tot el que té a veure amb l'alimentació, amb medicacions, amb transport, amb material escolar.
Un 68% dels atesos estan en atur, mentre que un 22% han necessitat ajuda, tot i tenir feina.
En esports, Antonio Hidalgo ha de decidir en les pròximes hores si continua a la banqueta del centre d'esports.
El president del club, Esteve Calzada, s'ha reunit amb ell avui per recordar el seu futur, tot plegat al mateix dia que el Sabadell ha conegut els seus rivals a la primera de la federació, una categoria que s'ha dividit geogràficament d'est a oest.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 22 graus a Sabadell, temperatures que han baixat lleugerament respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Francesc Figuerola. Bona tarda.
Hola, bona tarda. El temps continua insegur, ja que els mapes van canviant substancialment en cada actualització, i això fa que la previsió pugui canviar. Però, malgrat tot, amb els mapes que tenim d'aquest matí i migdia, esperem que al llarg d'aquesta tarda de dijous els ruixats facin acte de presència al Pirineu, al Prepirineu, en aquest cas al Prepirineu, sobretot a l'oriental. També poden arribar més aïlladament al Prepirineu occidental i altres punts a l'interior de les comarques de Girona i nord de Barcelona, localment amb alguna tempesta. A la resta, sí, hi haurà alguns núvols, però no esperem precipitació. De cara a demà, de matinada i durant el matí, aniran circulant bandes de núvols alts i mitjans, que és possible que deixin alguna gotellada. Ja a partir del final del matí i migdia sembla que arribaran nuvolades espesses al Pirineu i Prepirineu Occidental amb algun primer ruixat, i aquests ruixats, xàfecs o també alguna tempesta sembla que sovintejaran demà a la tarda al Pirineu i Prepirineu i altres punts del terç oest, amb una temperatura que evidentment quedarà una mica més curta. Això és tot, doncs, és el servei meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a l'AP7, 2 quilòmetres a Barberà en sentit sud, i a la B30, on hi ha 2 quilòmetres al seu pas per Cerdanyola en sentit nord. A Barcelona trobem trànsit molt dens a la ronda de dalt, entre Diagonal i Sant Gervasi, en els dos sentits. Els equips de recerca han trobat mort l'alumne de l'Institut Agustí Serra i Fontanet de Torre Guitar, de 15 anys, que havia desaparegut al migdia al riu Ebre, a Miravet. Submarinistes dels bombers han localitzat el cadàver a una distància de 250 metres del punt on se l'havia vist per últim cop, cap a la una del migdia.
Més d'un centenar d'alumnes i part de l'equip directiu del centre es trobaven a la zona participant en una sortida a la Ribera d'Ebre quan el jove ha entrat a l'aigua sense armilles salvavides després de finalitzar una excursió amb caiacs pel riu fins a la platja de l'Arenal. Cap a la una del migdia, un d'ells ha alertat que el jove s'havia submergit i no havia tornat a sortir. Els Mossos han fet càrrec del cos per efectuar les corresponents tasques de peritatge i identificació. La troballa ha tingut lloc 5 minuts abans de les 5 de la tarda, pràcticament 4 hores després que s'iniciés la recerca.
L'operatiu ha mobilitzat dotacions de bombers amb un helicòpter, 6 embarcacions, GRAE subaquàtic, unitat canina i comandament, així com 13 dels Mossos, més la Guàrdia Civil, efectius del SEM i la Creu Roja.
L'alcalde de Miravet, Antoni Llambric, detalla que el bany al riu és perillós, tot i que els cabals no siguin alts.
Sí, tot i que aquí davant sembla que està tranquil·la, una miqueta més endavant hi ha una mica de remolí i és una mica, i és perillós. Si no es coneix el riu, bueno, tot i coneixent-lo, és perillós. És un riu. No, últimament hi ha gent que ha agafat una mica costum de fer-ho servir de platja, posen les tovalloles, algú es banya, però posen els peus i prou. Però bueno, pot passar qualsevol cosa a causa l'aigua i és un riu. Avui el caudal és poquet, són 150 metres cúbics. Vull dir que un problema de caudal i això en principi no és.
El consistori ha habilitat una sala annexa a l'edifici de la Casa de la Vila, on els companys i professors del noi desaparegut són atesos per psicòlegs del SEM. L'Ajuntament de Sabadell ha emès, per la seva banda, un comunicat després de fer-se pública la desaparició del jove. El consistori s'ha posat a disposició de l'Institut Agustí Serra per tot allò que els calgui en aquests moments. També els ha ofert la seva col·laboració als Mossos d'Esquadra.
De fet, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, és ara mateix a Miravet acompanyant els familiars i responsables de l'escola.
Notícies Vespre.
En política, la Crida per Sabadell proposa una aliança amb Esquerra, Junts i Podem per fer fora el PSC del govern de la ciutat. Els anticapitalistes creuen que amb el relleu al capdavant de Junts s'obre la possibilitat de forjar una alternativa sempre que Podem s'avingui a pactar amb els exconvergents.
Dues condicions que ara caldrà veure si la resta de forces accepten. Per això, des de la Crida, han demanat que Junts i Podem es posicionin abans que acabi el mes de juny. Des del seu punt de vista, la marxa de Lourdes Ciuró pot fer canviar els interessos dels partits i, de retruc, al govern de la ciutat. Albert Boada és portaveu i exregidor de la formació.
Com a Crida per Sabadell, pensem que aquest escenari ara mateix ja és inevitable. És inevitable per com ha sigut governada la nostra ciutat els últims 2 anys, per la manca de projecte, i pensem que només pactes ocults i inconfessables, guiats per amiguismes i col·locacions, podrien no fer possible aquest escenari.
Els que ja han estat respost per estar als d'Esquerra Republicana, el portaveu Gabriel Fernández creu que és una oportunitat per desbancar els socialistes.
I la ciutat necessita ja aquest govern proper, aquest govern que prioritzi clarament el benestar de les persones, aquest govern que prioritzi un Sabadell diferent, aquest govern que se l'ajudi realment per industrialitzar i generar llocs de treball de qualitat per a la nostra gent, aquest govern que prioritzi les polítiques del benestar. Això és possible. I tenim la possibilitat de fer-ho. Per tant, farem tots els esforços perquè això pugui passar.
De moment, la resta de forces implicades en aquest possible pacte no han volgut valorar l'oferta, ja que diuen que no els ha arribat per cap via formal.
Instagram @radiosabadell. Segueix-nos.
Els efectes de la pandèmia ja es plasmen en xifres. Els atesos per Càritas Diocesana de Terrassa han augmentat en 4.300 durant el 2020, arribant als 32.000. D'aquests, 7 de cada 10 han necessitat algun tipus d'ajuda per poder menjar, pagar els subministraments o el lloguer, un 20% més que el 2019. Per la cap d'acció social de l'ONG, Cora Mazo, aquestes xifres són representatives de l'impacte que està tenint la pandèmia en la població vallesana.
Són seqüeles que se sumen a les seqüeles que ja havia deixat l'anterior crisi econòmica, perquè alguns recordareu que l'informe FOESA ja ens avisava d'unes seqüeles que quedaven de l'anterior crisi, i la Covid és, bueno, el que diem, plou sobre mullat, seqüeles sobre seqüeles. En el conjunt seria caiguda de l'ocupació dels ingressos, dificultats en el pagament de l'habitatge, dificultats per adquirir aliments i cobrir necessitats bàsiques, impacte en la salut física i emocional de les persones.
Però qui són els beneficiaris d'aquestes ajudes?
Doncs un 56% dels atesos per Càritas tenen entre 26 i 65 anys i un 29% són menors d'edat. Pel que fa a les nacionalitats, prop d'un 36% són de nacionalitat espanyola, mentre que el 34,5% són de l'Amèrica del Sud i un 26,4% provenen de l'Àfrica. D'altra banda, de tots els atesos, un 68% estan a l'atur i en recerca de feina, mentre que un 22% necessiten ajuda tot i estar treballant. D'aquests, un 46% dels beneficiaris de l'ONG fa més de 5 anys que reben ajuda.
L'Hospital de Sabadell podria crear un algoritme per detectar les persones amb un alt risc de treure's la vida. Seria la segona part d'un estudi que acaben de publicar i que conclou que la meitat de persones que se suïciden han passat pel servei d'assistència primària. Els investigadors del Taulí han vist que en els seus historials clínics hi ha tota una sèrie d'indicadors que permetrien evitar que s'acabin llevant la vida.
En total, s'ha estudiat els casos de 2.019 persones que es van suïcidar a la demarcació de Barcelona entre el 2010 i el 2015. Un 46% va ser atès pel seu metge de capçalera i s'ha pogut veure que hi ha una sèrie d'indicadors que podrien haver servit per detectar el risc que hi havia que acabessin suïcidant-se. Ho explica l'investigador de suport a la recerca, Marc Fradera.
El projecte que s'ha fet actualment i que s'ha publicat és que la història clínica informatitzada d'atenció primària disposa de variables que poden ser predictores del risc de suïcidi. O sigui, en els propers mesos s'iniciarà aquesta segona part, o sigui, un segon estudi que incorporarà les dades d'atenció primària de tot Catalunya per a tal d'elaborar i implementar un algoritme utilitzant dades d'intel·ligència artificial.
L'estudi conclou que un 33% de les persones van treure's la vida a la setmana següent de visitar el metge, mentre que dues de cada tres ho van fer al cap d'un mes.
Els malalts ingressats per Covid al Taulí han tornat a descendir. N'hi ha tres menys que fa tot just una setmana. Això vol dir que a hores d'ara hi ha un total de 22 malalts hospitalitzats pel virus, dels quals 7 es troben a la UCI o semicrítics. En els últims 7 dies han baixat el nombre d'ingressos, que han passat dels 24 als 19. Alhora ha caigut la xifra de contagis reportats fins als 10. L'Hospital de Sabadell també ha notificat una defunció en aquest mateix període.
Pel que fa a l'evolució general de la pandèmia, a la ciutat continua a la baixa. El risc de rebrot ha tornat a caure i ara es troba als 69 punts. També ho ha fet la velocitat de contagi, que se situa al 0,77. En canvi, la incidència acumulada a 14 dies es manté en els 88 casos cada 100.000 habitants. Respecte a ahir, s'ha declarat 61 positius més, però cap defunció. Això situa la xifra total de casos de Covid des de l'inici de la crisi sanitària en els 19.307 i les morts en 561. Pel que fa als vacunats, ja hi ha 81.211 sabadellencs amb la primera dosi del vaccí i 42.872 amb la pauta completa.
El director de l'aeroport de Sabadell desmenteix els veïns i assegura que es compleixen tots els protocols de seguretat. A més, agafant les dades d'un recent estudi de la Generalitat, conclou que només un 0,078% dels vols que surten de Sabadell produeixen accidents.
Per altra banda, es mostra tranquil amb el fet que s'instal·lin sonòmetres als municipis veïns de l'aeroport. Assegura que l'equipament no genera més contaminació acústica que l'autopista que hi ha al costat. José Andrés Domínguez ha estat entrevistat al programa El Cafè.
Estem tranquils perquè sabem el nivell de soroll que fan les aeronaus i pensem que hi ha focus aquí al voltant que genera molt més soroll que no pas les aeronaus. Doncs l'autopista, la C-58, el ferrocarril que hi ha també molt a prop aquí de l'aeroport, són focus i principalment el trànsit rodat és el que pensem que fa una empremta acústica molt, molt important i depenent de les zones més impactant que no pas a l'aeroport.
En canvi, ha defensat que l'aeròdrom sabadellenc és un motor econòmic, ja que genera 4.500 llocs de feina, entre directes i secundaris. A més, explica que volen continuar creixent com a espai de formació aeronàutica.
L'agrupació de veïns de Gràcia reclama una remodelació immediata de la plaça del Treball, que inclogui la renovació i separació de les àrees de joc infantils per edats. Aquesta és la demanda que han fet arribar l'equip de govern després d'un primer projecte que no els ha deixat satisfets.
El vocal de l'agrupació, Joan Vives, assegura que la proposta de l'executiu de Marta Ferrés els ha decebut.
Una decepció total i absoluta perquè és que ni se senyia el que havíem demanat, no? Vull dir, la proposta era molt oberta, molt, molt esquemàtica, demanava poca cosa, no? Vull dir, demanava dignificar doncs, la zona dels jocs infantils, no? Ampliar-ho, sobretot, no sé si delimitar diferents àrees, no? Diferents zones per franges d'edat i fer doncs, aquest circuit saludable.
Amb tot, els veïns demanen a l'Ajuntament que s'emmirallin en el projecte guanyador dels pressupostos participatius de 2018, que mai es va arribar a materialitzar.
Afegim dos apunts de successos. Detingut un home per conduir begut i drogat a l'autopista P7.
Des d'Esplugues de Llobregat, un agent fora de servei va observar com el conductor conduïa de forma temerària i va alertar al 112. L'home va fer cas omís de les senyals policials i va continuar la seva marxa, posant en risc la resta d'usuaris de la via, que van haver d'esquivar-lo fins que va patir un accident a l'entrada del polígon industrial de Santa Perpètua de Mogoda.
Un robatori amb força en una casa de Sant Cugat acaba amb un detingut.
Els agents de Mossos van reconèixer el presumpte autor gràcies a les càmeres de seguretat que hi havia al domicili. L'home, un veí de Sant Quirze, va accedir a l'interior de la casa del barri de la Floresta. L'arrestat va passar a discussió judicial i ha quedat en llibertat amb càrrecs.
El xef sabadellenc Jordi Gavaldà ha guanyat el 8è concurs d'entrepans d'autor del Congrés Culinari Madrid Fusión. La seva proposta, després d'haver-ho intentat anteriorment amb sandvitxos de sardines amb cànem o de botifarra fumada, ha estat el fini pastrami, un fumat en aquesta ocasió de ventresca, de tonyina i mostassa.
Els que hi vagin a l'ambassada tastaran aquestes creacions del xef sabadellenc: potet de pollastre, pastrami o cheeseburger. Impressionat per l'experiència de ser entre periodistes i gastrònoms i envoltat de persones de qui té llibres a les lleixes, el xef considera que la cuina és un aprenentatge constant. Ara aposta per l'obrador propi i, com que no té local de venda directa, ofereix entrepans de dimecres a dissabte al Balboa, l'Olut o el Suau. Són el que anomena els garitos. Així que, si voleu l'entrepat de l'immoral, penseu que per 7 euros, com a molt, podeu menjar un Bella Ciao, un cubano, un chicken boom, mentre que el jurat de Madrid Fusión els ha costat 1.500 euros pel premi.
Notícies vespre.
Aquest divendres arriben elles a l'Auditori 1 de l'Espai Cultura. El muntatge d'Il·lus Teatre i UiU Promotors, a 7:45 del vespre, juntarà els talents de les grans dones de la literatura catalana, però també de l'espanyola i l'anglosaxona. De cos present hi haurà la veu i el violí de Marina Prades i també l'actriu Mariona Ribas, que explica al Cafè de la Ràdio com va valorar la proposta.
Per mi sempre és un plaer treballar amb el Jordi i el Pere i amb la Marina i amb tot l'Il·lus Teatre. I la veritat és que em va fer molta il·lusió, i la temàtica i el plantejament de l'espectacle em van semblar fantàstic. I després, ja quan vaig llegir tot el contingut, ja, bueno, em vaig acabar d'enamorar.
Dirigit i creat per Jordi Fité, ell és el responsable de la selecció de textos que parlen de l'amor, però també de lluita. Montserrat Abelló, Maria Mercè Marçal, Marta Pesarrodona, Clementina Arderiu i Glòria Fuertes, entre d'altres. El problema pel director no és localitzar els textos, sinó descartar-los.
El problema sempre és que deixes, no que agafes, perquè, home, probablement que tenia alguna cosa que potser no triaria, però quan fas una mica de sondeig i d'investigació i de recerca sobre el material que pots fer servir, et quedes sempre frustrat perquè dius, home, això també ho hauríem de posar, això també ho hauríem de posar, això també ho hauríem de posar. I quan fas una mica de visió general, dius, aquí estem fent un espectacle que dura 4 hores, això és impossible, per tant, has de treure, i llavors aquí és el drama.
Trobareu a faltar poetesses més recents, i són a la segona part, ja que s'està cuinant, i que us podem avançar que serà molt més reivindicativa.
I el ballarí sabadellenc Saúl Higueras presenta Oasis.
¿Has oído hablar del Sahara Occidental? ¿Qué sabes de él? ¿Has escuchado alguna vez en las noticias hablar del pueblo saharaui y los campos de refugiados del Sahara?
El projecte, que codirigeix a Memma Mejías, pretén posar de relleu la situació de bloqueig que viu el poble sahrauí a través de la dansa. Els contrastos del desert i l'immobilisme d'un conflicte enquistat es veuen en l'estètica d'aquesta actuació, que es pot veure en vídeo a Instagram.
El projecte s'anomena Oasi i pretén donar veu al poble sahrauí a través del llenguatge audiovisual. 10 ballarins participen en aquesta coreografia que pretén ensenyar el patiment del Sàhara Occidental al gran públic. Emma Mejías, codirectora de la idea, recorda com va néixer.
Bueno, tot això va sorgir perquè, bueno, jo vaig tenir l'oportunitat de poder baixar als camps de refugiats i llavors volia fer-ho al meu projecte final, que és Studio Disseny, sobre això. I després d'això vaig contactar amb un amic per poder-ho fer a sobre amb la dansa i poder completar els dos mons artístics.
Fins al moment el producte ha rebut unes 7.000 visualitzacions i els seus impulsors no descarten fer una exposició a la ciutat amb les fotografies del projecte.
Oasis, un soplo de libertad en medio de un desierto sin salida.
Que todo el mundo sabe que España salió del Sahara y los dejó abandonados y tirados a su suerte.
Com a pallassa d'hospital prometo dedicar la meva vida al servei de l'humor i la salut i vetllar per la cura emocional dels pacients. Paraula d'humor.
Amb humor, l'ansietat i la por disminueixen. També als hospitals.
Pallapupes. Riure per curar. Dona a pallapupes.org.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I I fora de Sabadell i de la comarca, Giró descarta acabar l'any amb nous pressupostos.
El conseller d'Economia i Hisenda ha anunciat a la primera sessió de control que el govern treballa ja amb els pressupostos de 2022. Per Jaume Giró, els números caldrà negociar-los amb altres partits polítics. Ara, si l'executiu català vol nous pressupostos per l'1 de gener, caldrà aprovar-los al Parlament abans del 10 d'octubre.
La justícia europea paralitza temporalment l'aixecament de la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí mentre estudia el seu recurs.
I és la primera vegada que el Tribunal General de la UE paralitza cautelarment el suplicatori, segons la defensa dels eurodiputats. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja ha celebrat la decisió de la justícia europea en una piulada on diu que és molt bona notícia per a l'independentisme i la democràcia.
A tot això, el Comitè d'Afers Legals del Consell d'Europa demana la llibertat dels presos independentistes en un esborrany.
La resolució també reclama a l'estat espanyol que retiri les euroordres contra Puigdemont i els exconsellers a Bèlgica, així com la resta de càrrecs imputats per l'1 d'octubre. Segons el ponent que ha redactat l'informe, les penes són desproporcionades.
El govern espanyol portarà a la taula de diàleg la reforma del finançament autonòmic.
El ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, ha assegurat que el seu executiu seurà a la taula amb la millor de les disposicions per escoltar el plantejament de la Generalitat i el seu president. Els objectius de l'executiu és assegurar la justa distribució dels recursos públics i la capacitat de les autonomies per proveir els serveis i prestacions socials que són de la seva competència.
I un últim apunt, Competència imposa una multa d'1,35 milions d'euros a Iberdrola per haver fet canvis de tarifa de forma fraudulenta.
Segons ha informat en un comunicat, a principis de 2018, Iberdrola va enviar una carta a més de 45.000 clients amb contracte en el mercat lliure indexat a la tarifa d'últim recurs, on se'ls informava d'un canvi en la tarifa de tipus fix. En la missiva, la companyia assegurava que això suposaria un estalvi del 10% en la factura de la llum, quan, a la pràctica, acabava cobrant un 14,8% més, un increment d'uns 30 euros anuals que la factura de la llum del consumidor.
Moment pels esports. Dia clau pel futur més immediat del centre d'esports. El president Esteve Calzada i el tècnic Antonio Hidalgo es reuneixen per decidir el futur del de Canovelles. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La voluntat del club passa perquè l'entrenador ballesà compleixi l'any de contracte que li queda, ja que consideren que és el millor per encapçalar el nou projecte malgrat el descens. De moment, però, no hi ha novetats al respecte i la decisió podria no comunicar-se fins demà. Tampoc hi ha notícies al voltant de la figura del director esportiu, José Manzanera, que medita si continuar o no a l'entitat arlequinada.
Mentrestant, el Sabadell ja coneix quins rivals tindrà a la nova primera de la federació. Finalment, els clubs han votat dividir la categoria geogràficament en est i oest, i no de nord a sud, com es preveia en un primer moment.
El conjunt arlequinat ha quedat emmarcat dins del grup 2, juntament amb la resta de catalans i l'Andorra, els tres valencians, l'Atlètic Balears, Ucam Múrcia, Albacete, el Real Madrid Castilla i els 7 andalusos. Per tant, el centre d'esports haurà de passar-se en múltiples ocasions cap al sud. Es toparà amb dos recentment descendits, Castellón i Alba, i amb quatre filials, els del Sevilla, Betis, Villarreal i Real Madrid.
I avui estem encara sense novetats pel que fa a la confecció de la plantilla. Recordem que tots just 7 jugadors de l'actual plantilla tenen contracte en vigor.
Un d'ells és David Estals, enguany cedit mig any al Prat de segona B. Ara torna amb la intenció de fer-se un lloc en el Sabadell.
Eso tendrá que hablar los representantes y a ver. Mi idea, y espero continuar aquí. Ese es el objetivo. Yo tengo contrato aquí y yo quiero seguir aquí en el Sabadell.
Està els ha valorat positivament a l'experiència al conjunt Pota Blava, on han aconseguit l'objectiu d'instal·lar-se a la segona de federació.
Bien, me ha servido para hacerme más futbolista, para coger experiencia y muy bien, hemos conseguido el objetivo y contento. No era fácil tampoco por el tema del club, que tiene una deuda y todo y el presupuesto más bajo y todo, pero al final se ha conseguido el objetivo y es lo importante.
El jove futbolista sabadellenc, abans de marxar cedit, va jugar en dos partits amb el Sabadell a segona, en l'estrena Vallecas i a les Gaunes.
Obrim bloc de futbol sala. L'Amics del Pou Insercat es juga l'ascens a una carta aquest dissabte. L'equip de Francis Barragán s'enfronta a les Corts, el campió de l'altre grup de l'ascens, i qui guanyi pujarà directament a segona B.
Qui caigui encara tindrà opció a una repesca. L'enfrontament tindrà lloc en una seu neutral a Santa Coloma i per segon any consecutiu l'Escorial provarà d'ascendir de categoria. El capità de l'equip, Cinto Aranda, ha estat clar i rotund a l'hora de referir-se a la importància del xoc de dissabte.
Este año sí que llegamos con la sensación de que sí que se puede conseguir. El año pasado era muy difícil por las bajas que teníamos, como he contado. Pero este año, bueno, el objetivo no era otro que llegue a plantarse en el playoff. El sueño es subir y, bueno, para mí es el partido más importante de mi carrera. O sea, yo lo que estoy viviendo desde que llegué a esta casa, no lo he vivido en mi vida, con un grupo de amigos. Lo que hemos conseguido creo que no ha conseguido nadie en el fútbol sala catalán. Y como se consiga el ascenso, pues imagínate,
Ara han de traslladar el favoritisme al conjunt barceloní, tot recordant que es tracta d'un equip que fa 4 anys que busca ascendir. El partit entre l'Amics del Pou i les Corts arrencarà dissabte a 6:45 de la tarda.
I encara a la tercera de futbol sala, el grup Arraona va tancar la temporada amb l'objectiu de la permanència assolit i ara mira el futur amb aires de canvi. Darío Martínez, el tècnic del conjunt taronja aquesta temporada, ja ha comunicat que no continuarà la banqueta.
Un any ha durat la seva etapa a l'entitat arraonista. Per Martínez, numèricament parlant, la temporada és bona, però sí que reconeix que el fet de no classificar-se per la fase d'ascens va fer mal dins del vestidor.
És una qüestió de la relació amb el vestuari. A nivell personal no tinc cap tipus de problema, però sí que la diferència d'edat amb els jugadors, no? I el fet de no entrar a la fase d'ascens, jo crec que no ens va ajudar com a grup, i crec que el millor és, doncs, de cara a l'any vinent, separar els camins i que vingui algun entrenador que pugui portar la seva idea.
En concordança amb el seu discurs, Martínez ara redirigirà la seva carrera passant a entrenar el juvenil A del Montcada.
I tanquem el bloc de futbol sala. El passat cap de setmana va finalitzar la temporada per l'Escola Pia a segona B i va ser un comiat ben especial per a dos futbolistes. El capità Santi Cerdà i Pol Viada van jugar el seu últim partit com a jugadors en el duel contra el Mataró.
Des que estudiaven primer de primària, tots dos van anar progressant dins el club, passant per totes les categories i collint un bon grapat d'èxits. El trajecte només es va interrompre per una estada a Finlàndia que ambdós també van compartir. En el cas de Viada, es va estar 2 anys més a Anglaterra. Aquests són els motius de la seva retirada i els del capità Santi Cerdà.
Fa molts anys jo m'he lesionat els dos genolls i ja fa un parell d'anys que això estava a l'aire. No vaig fer-ho abans per el tema de la pandèmia i mira, aquest any us ha tocat. He pogut disfrutar molt amb la gent, he fet una molt bona temporada. Al final s'ha empitjorat una mica, però bueno, és el que hi ha. La temporada és molt bona en línies generals.
Avui era el meu últim partit aquí a Can Colapi. Crec que ens donen pas al costat. M'està gustant a nivell motivacional una mica competir. Llavors, bueno, crec que és el moment. Me'n vaig amb molt bones sensacions, no? Avui he marcat, però durant tota la temporada he estat bé, he estat a gust, he pogut disfrutar del que més m'ha agradat.
Cerdà ha jugat amb el primer equip 12 temporades, mentre que Viada ho ha fet en 10.
Més coses, el doble ascens del Natació Sabadell de vòlei és a l'espera de la ratificació financera. El dia 16 de juny s'acaba el termini per decidir si la secció pot assumir les dues places a Superliga 2 que s'ha guanyat a les pistes.
Uns 30.000 euros separant el club de la categoria de plata, 15.000 per cada sènior. De moment s'ha aconseguit algun sponsor nou, però encara no ha arribat a cobrir tot el pressupost necessari. Òscar Llagostera, president de la secció, ha obert una altra via per obtenir més recursos econòmics.
Seran 3 setmanes que utilitzarem per poder, doncs, saber si podrem aconseguir els diners. Inclús estem pensant de fer una campanya de crowdfunding, gràcies també amb els jugadors, i a veure si, doncs, col·laborant entre tots, podem aconseguir els diners.
L'any passat, recordem, la secció de vòlei del club ja va haver de renunciar a l'ascens del masculí per falta de finançament.
I el Natació Sabadell de bàsquet femení s'ha proclamat campió de Catalunya cadet, fita històrica de les nedadores, que a semifinals van desfer-se del Barça 53-57 i a la gran final, jugada a Malgrat, van vèncer 49-38 al Mataró.
Era la segona final de tota la història del Natació Sabadell i la primera d'un equip sabadellenc des del 1961. El director tècnic Quim Gómez mesura així la gesta assolida.
Jo crec que és bastant fàcil. És agafar els últims 20 campions, veure quins han estat, i a partir d'aquí veure que som l'únic club poliesportiu que ho ha aconseguit, perquè tota la resta han sigut clubs o amb equips de primera divisió, perquè ens entenguem, a nivells professionals o clubs amb una gran tradició. Així que encara assumint-ho, però supercontents.
Gómez ha recordat també que es tracta d'una generació que anteriorment es va quedar a les portes de signar una temporada com l'actual, a més d'insistir que la principal tasca fixada és la de continuar formant jugadores i explotar el seu talent.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
Educarem.
Minut per 8:15. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 3 de juny. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a les 9 del matí, però ara no marxeu perquè arriba el Món és Digital. A les 8 el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.